Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ja deu tenir ganes de tornar. De tornar a Yucatán, em refereixo, eh? Joan Garcia Targa, bon dia.
Bon dia, Vicent.
Ja deus tenir ganes de tornar.
Sí, se m'ha fet curt.
Veus? Ja es veia venir això. Si al final t'hi quedaràs allà.
No ho sé, perquè són anades molt intenses. Jo fa anys anava 7-8 mesos i també se'm feia curt perquè em trobo molt bé. Però ara, que ja soc gran, diguem-ne, o d'una certa edat, semblant a la teva, Vicent, ja mesurem ja el desgast físic i mental dels trasllats, i quan tens família més, doncs és més complexa la cosa,
està clar,
no?
Està clar. El cas, però, és que, pel que has anat publicant a les xarxes socials, i comencem per aquí, després anirem per tots els cursos que tens en marxa, però ha anat molt bé, no?
M'ho he passat genial. És a dir, tant des del punt de vista, diguem-ne, acadèmic i de feina que hem fet, que ha estat molt, molt, molt profitosa i que ara l'estem processant, a nivell de recorreguts en superfície, a nivell de troballes d'elements arquitectònics i de decoratius de façanes i de documentació de cases, i la fotogrametria, el vols de dron d'algunes estructures, a nivell humà i d'equip de treball i a nivell personal, ha estat com una bombolla per respirar molt intensa.
Tu has trobat, i em refereixo també a aquest paisatge humà, molt diferent del darrer cop que hi vas anar?
No gaire, o sigui, en el sentit, és a dir, la ciutat de Mèrida és una ciutat que deu tenir un milió, quasi un milió d'habitants, més o menys, és a dir, una mica més petit que Barcelona. La imatge de la ciutat, que és una ciutat que m'estimo molt, és molt semblant a la d'aquí, tothom va amb mascareta, hi ha anat en transport públic, tal, no sé què, potser hi ha menys turistes, això és veritat, però comencen a arribar-hi turistes, i els restaurants, i he anat a zones, alguna zona turística, i he anat a sopar a zones de port i tal, és com si no passés res, l'única diferència és que tothom porta mascareta. Vale? Més o menys com aquí. El que passa és que aquí el rebrot de l'Omicron és molt potent i en canvi allà apenas si ho estan començant a patir.
D'acord.
Per lo que m'expliquen companys o col·legues, fins i tot del mateix projecte, que s'han vacunat de la tercera aquesta setmana, perquè són docents, no? I aleshores necessiten, per normativa, estar vacunats. I en molts casos també comencen a haver-hi molts casos d'Omicron, no tant com aquí, que és una passada, però sí a nivell general. Però és el que dèiem també la conversa última que vam tenir, en països que malauradament per ells tenen uns recursos menors a nivell sanitari, a nivell tot és molt més extrem, però com que estan acostumats als extrems, ja estan acostumats.
D'acord. Vols dir que ho viuen des d'una certa, no sé si es pot expressar d'aquesta forma, relativització de les coses?
Clar, és que és això. És a dir, quan nosaltres anem allà als europeus i els expliquem les nostres misèries o penes, clar, se't queda la cara una mica com estranya quan ells realment, quan els coneixes en profunditat, saps que tenen les teves penes o misèries multiplicades per 10, en molts casos, no? I aleshores, a vegades, evidentment, no dius res per no fer la pena, o el ridícul. No semblar ni un colonitzador.
D'acord. Aquesta és la lliçó que queda més enllà del treball professional de l'excavació, eh?
Evidentment.
Perquè heu pogut avançar molt?
Bueno, aquest any no teníem permís per excavar pròpiament dit, sinó que el que hem fet és una feina de neteja brutal de 5 edificis, que pensa que són edificis de 20 metres de llarg, per 8 o 9 d'amplada i per entre 12 i 15 metres d'alçada, plens de vegetació, i per poder fer vols de dron es tenia que netejar d'una forma molt exhaustiva. Per tant, s'ha fet una neteja molt exhaustiva de la vegetació, i això ens ha permès veure coses que a simple vista amb la vegetació no es veien. I després, amb els vols de dron, que encara, insisteixo, els estan processant, les persones que han vingut a fer-ho, doncs clar, amb unes primícies, perquè vam fer una xerrada el dia, l'últim dia de feina, vam fer una xerrada amb una població del voltant, clar, ens van ensenyar com un tast, i clar, és al·lucinant. Clar, ho veus des de l'alçada, veus coses a nivell arquitectònic, però ara ho hem de mirar més de carinyo, òbviament, i fer un estudi molt més acurat, veus les coses molt millor, i hem vist escales que no vèiem, i hem vist estructures que no vèiem, i hem vist coses que no vèiem, a part de que hem fet una sèrie de recorreguts en superfície, i ens han aparegut, que és molt interessant, i és el que també volem continuar fent, cases on vivia la gent. És a dir, a part dels edificis on vivien, diguem-ne, la part de la burocràcia administrativa i del governant de aquella població,
sí.
Hem estat fent topografia amb GPS i això amb veure com són, es diuen plataformes habitacionals, i són cases amb els espais de molienda, és a dir, amb tota una sèrie de zones que el que volem ara és, a curt o mig pas, poder excavar alguna d'aquestes per veure realment com vivia la gent. És a dir, i tenir la contrapartida, no? Veure com viuen la gent, diguem-ne, de poder, i veure com vivien els camperols, en aquest cas, maies, no?
Ara anava a preguntar gairebé per sensacions si d'alguna manera creus que la vida de la gent, diguem-ne, benestant en aquesta zona, sí. I la configuració de la vivenda pot tenir, sí, bastants punts de semblança amb la configuració de la vivenda quan ens parlaves de les viles romanes i dels benestants i de com vivien els benestants.
Sí, és que és molt semblant, és a dir, a tot el món, eh? És a dir, la gent que tenia recursos podia accedir-hi amb un conjunt de materials luxosos que venien de llocs molt llunyans i tenien a la seva disposició uns artesans d'elit que els permetien portar tota una pedreria a sobre i uns vestits i una sèrie de coses que només estaven a l'abast d'uns molt, molt pocs afortunats, i la majoria de la gent pues, tenia que treballar pues, com passa avui en dia, o com passava en època romana, o a la Xina, de la dinastia Han, tot el dia. Sí. I per tant, òbviament, a les seves cases trobem coses diferents, i a vegades més interessants, a les cases d'aquests camperols, perquè a més no hem d'oblidar que els maies s'enterraven els seus difunts dins les seves cases o sota els paviments de les seves cases. Per això ens interessa tant, a mig o llarg plaç, poder excavar alguna d'aquestes cases amb un d'aquests conjunts habitacionals,
sí,
per poder veure una mica com vivien aquesta gent.
O sigui, en el cas dels maies no podem parlar, i faig la comparativa, perquè ens puguem, sí, entendre millor, de cementiris, sí, o de necròpolis com a la nostra latitud? S'enterraven...
Bueno, només s'ha trobat una que està a Campeche, en una illa que es diu de Haina, que es va trobar una cosa semblant al que seria una necròpolis o un cementiri nostre, és a dir, un espai dedicat fonamentalment a tombes a la proximitat d'una ciutat. I allà sí que s'han trobat, diguem-ne, un conjunt d'enterraments. Normalment, els maies enterraven els governants dins les seves piràmides o palaus,
sí,
i la gent més modesta a sota de les seves, dels paviments de les seves cases. I, per tant, és un concepte completament diferent, no? Nosaltres volem els morts lluny de casa nostra, no? Perquè tenim aquest concepte des d'època romana o anteriorment.
És que gairebé, gairebé, Joan, entendríem... Ara se'ns fa difícil aplicar-ho, però sí, s'entendria que en aquella època els maies vivien sempre a la mateixa casa?
Bueno, hi havia una reocupació. Aquí també passa, Vicenç. És a dir, aquí hi ha viles romanes que es continuen reocupant durant molt de temps i diverses generacions. La diferència és que és molt probable, i amb això sí que tens raó, que i s'ha vist, sobretot a les tombes reals, s'ha vist que la mateixa dinastia, a la mateixa cambra funerària, anava enterrant els seus morts. És a dir, es moria un dels monarques i l'enterraven, igual en aquella mateixa tomba havien enterrat anteriorment el seu pare o la seva mare o la seva tieta, i al final aquestes tombes són tombes dinàstiques, és a dir, tombes on hi havia diverses generacions dels mateixos.
Mm-hmm. Però diguem-ne...
Tombes reals d'aquí d'Europa.
Però diguem-ne, exacte, anava a dir, fins a cert punt, doncs jo què sé, o Panteó dels Reis de l'Escorial...
Exacte.
Vindria a ser això. Però em refereixo que, imagina't, aquella... No sé si ho exagero, eh? Però sí. Que acabis vivint en una casa que en el seu subsol té enterrats els membres d'una família que no és la teva.
Normalment seria una continuïtat.
A això em refereixo.
Seria una continuïtat amb la cosa, clar, tens un vincle...
Amb la terra.
Molt estret. Uh-huh. És a dir, per això els maies actuals tenen un vincle molt estret. I mira, hi ha comunitats indígenes actuals, per exemple, Chiapas, que quan tu has de talar un arbre, abans de talar l'arbre, li demanen permís al déu de la natura, dient que has de talar l'arbre perquè et fa falta per una cosa imprescindible, com és fer una canoa per anar pel riu i guanyar-te la vida pescant. No?
Mar de Déu, si aquí seguíssim aquesta tradició, ja seríem tots a l'infern, perquè els déus ens haurien condemnat un dia
sí,
o un altre.
Seríem a l'infern, però de cap.
Però de cap, de cap i sense possibilitat de redempció, gairebé.
Exacte. Aleshores, hi ha unes comunitats que ho fan. És a dir, demanen permís als déus de la selva, al déu de la natura, per poder fer això.
Mm-hmm. No? Tot això...
Hem d'entendre que és una mentalitat completament diferent.
Absolutament,
no?
Absolutament.
Que nosaltres la natura és només un lloc on vas a extreure coses sense cap tipus de pudor. Tot i que ara està canviant una mica, gràcies a Déu. No?
Està clar. Bé, doncs d'aquests treballs ja en parlarem en el futur, però evidentment aquesta era una de les qüestions de la conversa amb en Joan, perquè hi ha sobre la taula, Joan, que tens tres cursos d'arqueologia, aquí com qui no vol la cosa. O de l'Escola d'Adults, o del Grup d'Estudis Sitgetans, i o de la Casa Elizalde de Barcelona.
Mira, com que saps que soc una persona molt activa, ens coneixem fa molts anys.
Això és una parada.
I a més de neguitós.
Sí.
A part, també tinc una excavació que començo ara i el que faig al cap de setmana i tesis que corregir, articles que fer, bueno. La meva vida és intensa, diguem-ne. Doncs pues a vegades presentes propostes de cursos i a vegades surten i a vegades no surten.
I
no?
N'han sortit tres de cop, gairebé, eh?
I el del grup d'estudis encara no l'he publicitat perquè volia fer-ho d'una forma esglaonada. El primer que hem començat i ens satisfà molt és amb l'escola d'adults, mm-hmm. perquè de fet el curs que ara fem amb el grup d'estudis me'l van proposar un regidor fa molts anys i el vam començar a fer a l'escola d'adults. I quan jo els hi vaig proposar i ells em van dir que endavant, que els hi fes una proposta, no? Jo els vaig dir que podien fer una història de Sitges a partir d'una sèrie de peces significatives, no? Que podien ser moltes, arqueològiques, però jo vaig escriure una sèrie de peces. No? Una d'elles és la mandíbula de Neandertal, que és la classe primera que vam fer la setmana passada. Després, la d'aquesta setmana és una peça grega que ens ha sortit, un tros de ceràmica, i òbviament no és explicar únicament la ceràmica, perquè
sí,
la ceràmica
sí, sí.
L'expliques en dos minuts. Vale? Sinó que és explicar el motiu, la tècnica, el per què, com va arribar, com pensem que va arribar, a canvi de què arribava, perquè hi havia aquests gustos estètics, no? Explicar una mica tot el context com si fos un quadre, no és únicament el quadre, sinó que és tot el que envolta aquella peça o que creiem nosaltres que envolta aquella peça. Mm-hmm. Després parlarem d'un fragment de columna que van trobar a l'Ajuntament, després de la làpida aquella funerària que van trobar el Vinyet,
sí.
I el sarcòfag del Vinyet, i després, que més ara que me'n recordi, l'escut de la Pia Almoina, per exemple, que hi ha dins l'Ajuntament, no? Explicar què és la Pia Almoina.
Tot això forma part del curs de l'Escola d'Adults, peces
correcte.
Que fan història.
Correcte.
Que va començar, que t'ho pregunto per si hi ha algú que estigui interessat, perquè el curs va començar el 13 de gener, encara hi ha possibilitat d'apuntar-se?
Sí, això sí. Seria que es posessin en contacte amb l'Escola d'Adults i estem en una sala estupenda, perquè clar, des de la renovació jo no havia anat, i clar, és una pantalla super fashion, ja sé que la paraula queda una mica carca, però clar, fiques directament el pendrive dins la pantalla, I clar, és una tecnologia que a vegades, quan dones classes en alguns llocs, doncs no la tens. Mm-hmm. I és molt agraït.
Per tant, des del passat 13, tots els dijous a l'escola d'adults...
Sí, són curs... 6 classes.
6 classes són, peces que fan història. Per tant, n'hem passat una i aquest dijous hi ha la número 2 de les 6 classes.
Exacte, i és de 6 a 8 de la tarda. Uh-huh. I com sempre, jo als alumnes intentem fer una classe el més interactiva possible, porto imatges, tota la documentació que fem o que jo preparo per, precisament ara m'enxampes en un bar preparant la classe, fem una sèrie d'esquemes, tot això jo els hi passo a ells, igual que la bibliografia, igual que el PowerPoint, perquè no tinguin que estar escrivint, sinó que puguin escoltar i pensar en el moment aquell que se'ls aboca una sèrie d'informació.
Això m'ho crec de cap a peus, que estàs a bar preparant una classe.
Sí, 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 és que em concentro molt, poso música
no,
clàssica
no, no, no,
i em concentro.
No, jo pensava dir que ara dic a veure, perquè, esclar, quan dius en general, estic en un bar, bueno, aleshores,
sí, diguem-ne que... Estic al Montroig, sense fer publicitat, estic al Montroig, que m'agrada molt.
Doncs qui vulgui veure en Joan ja sap on anar a parar,
Sí, estaré una estona, mentre es carrega el cotxe elèctric, estaré...
Exacte. Primera qüestió, doncs. Els interessats en el curs Peces que fan història, que s'adrecin a l'escola d'adults, perquè només s'ha fet la primera classe, en queden 5, tots els dijous, de 6 a 8.
Correcte.
Segon curs, el curs d'arqueologia, titulat Altres grans troballes arqueològiques, que és el curs que es farà al grup d'estudis sitgetans de forma presencial o online, a partir del mes de febrer.
Exacte. Mira, fa 2 anys, és a dir, l'any passat vaig fer un curs al grup d'estudis sobre la malaltia a l'antiguitat, que va funcionar molt bé i jo crec que va ser força interessant. A mi em va ajudar a aprendre moltes coses i espero que els que van venir també. L'any anterior, l'any 2020, vaig fer, perquè clar, és el que et deia sempre, que fa molts anys que faig aquest curs, m'he d'anar reinventant
cada any.
No? I vam fer un que era de grans troballes de l'arqueologia i a la gent li va interessar molt. I algunes persones em van dir, escolta, per què no tornes a fer una temàtica d'aquesta si tractes uns altres llocs arqueològics rellevants? I en resposta una mica a la sol·licitud aquesta que em va demanar algunes persones, fem, diguem-ne, una segona part. I a la segona part d'aquest curs parlem, per exemple, de Los Millares a Almeria, parlem de Caral, que és un jaciment al·lucinant al Perú, parlem d'un campament romà que hi ha a Britània, que es diu Vindolanda, que s'han trobat les cartes que escrivien els soldats a les seves mares, explicant lo malament que ho passaven, la humitat i les misèries i tot això. Clar, dels romans només coneixem els èxits, però les misèries
poques.
De les cultures són molt més difícils d'esbrinar. Després parlarem d'un lloc molt espectacular que hi ha al Salvador, que es diu La Joya de Ferent, que és una mena de Pompeia Maya, d'un lloc que va quedar enterrat, soterrat per la lava. I després parlarem d'un lloc també que no conec, que està a Illinois, als Estats Units, que es diu Cahokia, i que és la imatge de la portada i del cartellet del curs, que és una ciutat immensa, va ser de monticles de tipus piramidal fets en terra, i que és un lloc immens i molt interessant i que ens parla una mica dels precedents indígenes dels Estats Units.
D'acord.
Vale? Aleshores, bueno, vam escollir aquests elements, és a dir, una cosa romana, una cosa maia, una cosa del sud de la península ibèrica fantàstica, i una cosa del Salvador i una cosa dels Estats Units. I sempre fem la primera classe, que és d'introducció, i parlarem de la Braga, que ja hem parlat alguna vegada de forma allò col·lateral, però que és un jaciment fantàstic neolític aquí a Banyoles, aquí a Catalunya, i que té uns resultats fantàstics a nivell de materials i interpretació de com vivia la gent al neolític.
D'acord. En aquest cas, el curs serà tots els dimarts, a partir de l'1 de febrer, l'1 de febrer, el 8, el 15 i el 22 de febrer.
I els dies de Carnaval, òbviament. Els dies de Carnaval no farem.
I aleshores el 8 i el 15 de març, que també és dimarts, a partir de les 7 de la tarda i fins 8:45, però aquí, com comentàvem abans, Joan, hi haurà la possibilitat, aquelles persones que per les circumstàncies que siguin no hi puguin ser de manera presencial, ho podran fer online, rebent tota la documentació que formarà part del curs. És a dir, que no hi ha cap problema si algun dia no s'hi pot anar o si per les circumstàncies que siguin no s'hi pot anar, aquesta vegada es podrà rebre tota la documentació de les diferents sessions del curs.
Això ja ho vam fer l'any passat, Vicent. Uh-huh. És a dir, de tal manera que jo explico, faig la classe a l'espai Pere Stanfli i després jo en gravo a casa meva, en imatge,
sí,
explico el PowerPoint i a més els envio tota la documentació, de tal manera que ells tranquil·lament asseguts a casa amb un cafè ho puguin sentir l'explicació i puguin mirar la documentació si els interessa aprofundir una mica més en totes aquestes històries. Mm-hmm.
Socis del grup d'estudi, 65 euros, no socis, 75, i aturats i estudiants, 40 euros. Aquest és el segon curs, el curs d'arqueologia, altres grans troballes arqueològiques, que en Joan García Targa començarà a impartir el dimarts, dia 1 de febrer, a la seu del grup d'estudis. Per tant, en portem un, o de l'escola d'adults, peces que fan història, dos, o del grup d'estudis que començarà al febrer, altres grans troballes arqueològiques, i si algú de vostès té aquella possibilitat de dir, doncs mira, tinc els horaris molt combinables, a partir de dilluns que ve, i durant 10 sessions, a la Casa Elizalde de Barcelona, en Joan presenta un curs que també promet molt. Es titula Grans troballes de l'arqueologia.
Doncs mira, Vicenç, aquest és un curs que vaig presentar i que tampoc tenia la certesa de que sortís i està funcionant molt bé. Jo vaig presentar a la Casa Elizalde, que ja havia treballat amb ells fa molts anys. Vaig presentar, els hi vaig oferir una sèrie de cursos amb temàtiques transversals, com faig la medicina, l'arquitectura, i les dues persones, dues noies fantàstiques de la Casa Elizalde, em van dir, escolta, ens interessaria el curs aquest de les troballes d'arqueologia. Dic, bueno, pues, cap problema. Aleshores, en aquest cas són 10 classes, ¿vale? Són 10 classes, i que són els dilluns de 10 i mitja a 12,
sí,
perquè me n'anava bé per una sèrie logística familiar, ¿vale? Fer-ho pel matí, i a més ells em van dir que el del matí funciona molt bé, perquè la gent que s'apunta en molts casos són o gent jubilada, o gent que treballa a casa i s'ho pot permetre i combinar, mm-hmm, o casuístiques múltiples, ¿vale? I aleshores tractarem temes que ja hem tractat amb alguns cursos aquí a Sitges, alguns jaciments, com el de Medinazara, o Cajòquia també, o Sipan, que és una tomba fantàstica que van trobar a Perú, o els guerrers de Xiang, o Stonehenge, és a dir, hi ha molts d'aquestes classes que ja les vaig fer a Sitges, hi ha algun canvi respecte d'això, però crec que pot ser interessant. A la Casa Elizalde ho planteja més com un taller, és a dir, no tant com una classe a la qual un s'asseu i explica el que tingui que explicar,
sí,
sinó com una cosa més d'interrelació entre uns i uns altres, i m'han dit que la gent que els apunta són molt punyents en el sentit de preguntar i preguntar i preguntar, cosa que és d'agrair, perquè d'aquesta manera genera un debat també molt interessant.
D'acord, o sigui, un públic molt proactiu, vaja.
Molt proactiu, perquè a més són gent molt interessada que els hi va a molts cursos. La Casa Elizalde és un centre que té una oferta molt diversificada d'activitats, no únicament d'història, sinó de cursos de formació, d'idiomes i de moltes altres coses. I per tant la gent que va té un grau d'exigència, com a tots els llocs, molt gran, i és d'agrair, perquè d'aquesta manera pues, t'has de posar encara més, si cal, les piles a l'hora de presentar les coses, no?
11 i 2 minuts, doncs anem a fer un repàs a aquests tres cursos adreçats, diguem-ne, gairebé diríem que tres tipus de públic diferent, per tots aquells que tinguin molt interès en peces de l'arqueologia sitgetana, si ho podem dir d'aquesta manera. El curs de l'Escola d'Adults, que va començar el passat dijous dia 13 i que li queden 5 sessions, tots els dijous de 6 a 8, peces que fan història. Aquest és un dels cursos. El segon, el curs del grup d'estudis sitgetans que començarà el mes de febrer, tots els dimarts. Curs d'arqueologia, altres grans troballes arqueològiques. I, pels qui també vulguin anar una miqueta més enllà, un curs plantejat més com a taller que no tant com a conferència, el curs Grans troballes de l'arqueologia a la Casa Elizalde de Barcelona, tots els dilluns de 11:45 a les 12 a partir del 24 de gener. Qui vulgui més informació, www.casaelizalde.com, i allà hi trobaran tota la informació del curs. I qui en vulgui més, doncs en Joan García Targa la té tota, la informació i les reserves per algun pel curs del grup d'estudis, joangarciatarga@gmail.com. Joan, gràcies una vegada més.
No, home, gràcies a vosaltres, Vicenç, per donar-nos un cop de mà a fer la difusió d'aquestes activitats que fem, com sempre, amb tot el carinyo del món.
I encara apunto una cosa més. Les visites del casc antic des de l'Ajuntament tornaran a recuperar-se ben aviat?
Bueno, jo espero que sí, perquè és un tipus d'activitat que funciona sempre molt bé i que anem millorant cada any una miqueta, i jo espero que... Jo vaig escriure l'altre dia al regidor de Cultura per quedar un dia amb ell i per parlar d'una sèrie de temes, entre d'altres aquest, i a veure si és possible reemprendre una altra vegada aquesta iniciativa, uh-huh, que és, jo qualificaria, és un servei públic, perquè funciona, insisteixo, molt bé, tant per gent d'aquí com per gent de fora de Sitges.
Doncs a veure si de cara a la primavera tornen els dissabtes a la tarda aquestes visites al casc antic de la mà d'en Joan García Targa. El que dèiem, Joan, gràcies, fins a propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bon dia.